No ha estat fins avui cap vespre, de ben les 4, que els bombers de Menorca no han pogut rescatar el cos de l'home de 65 anys que aquesta matinada passada ha mort a la cala de Sant Esteve, a Castell. Tot això després que un penyal pegàs damunt casa seva. Bon vespre. Sou les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Toni Mateu.
Segons els bombers de Menorca, aquest penyal de grans dimensions fa prop de 7 tones. La dona, parella de la víctima mortal, continua encara ingressada a l'Hospital Mateu Orfila. Volen saber, però, ara, quina és la darrera hora d'aquest tràgic succés. Ramiro López, bon vespre.
Bon vespre. Sí, després de moltes hores de feina, els bombers han aconseguit treure al voltant de les 4 del capvespre el cos sense vida de l'home de 65 anys que havia quedat atrapat davall el penyal a Cala Sant Esteve. Per recordar els fets, com bé dèieu, un roc de grans dimensions s'havia desprès de matinada del penya-segat i ha caigut damunt la casa. La dona, que es trobava en el mateix dormitori, es troba il·lesa, però per seguretat continuarà en observació a l'Hospital Mateu Orfila fins demà.
Moltes de gràcies, Ramiro. Ampliarem aquesta informació tot d'una. Els bombers de Menorca, ja ho han dit, apunten a les pluges, a les plogudes d'aquests darrers dies com a causa d'aquest despreniment que ha provocat aquesta víctima mortal a la cala de Sant Esteve, a Castell. Tot això quan està previst que el pic d'intensitat de la borrasca arribi demà a les Illes Balears. Dani Capó esperava en Josep, però això que arriba demà no és exactament ben bé Josep.
Bon vespre, correcte. Podríem arribar a dir que Josep ha tingut una filla i que nom Christine. Això és una baixa pressió secundària, és una depressió secundària vinculada inicialment als sistemes de tempestes que comanda Josep, però és una borrasca que també s'independitzarà en aquestes pròximes hores i, per tant, serà la responsable del tipus de temps que donem aquí a les illes. Dit això, molta precaució en el temporal marítim, perquè demà tornarà a fer molt de vent. De fet, a nit ja en farà bastant i demà, a migdia, hora baixa, tornarem a tenir una altra punta d'intensitat. Vent sobretot de ponent, que bufaran cops forts, podem arribar a 80-90 km per hora, la serra tramuntana podem passar als 100, i ja és temporal sobre temporal. Tot això també amb una pressió atmosfèrica baixa, la qual cosa vol dir que la mà pot anar molt enfadada. Atenció a les costes exposades en aquest vent de ponent i de llebeig, perquè aquí esperam que el temporal sigui especialment virulent. Però no només xerrarem demà de temporal, sinó que també podem arribar a veure ploure una altra vegada, plogudes que poden ser moderades i que afectarien principalment les illes de Mallorca i Menorca cap a migdia i primeres hores del capvespre.
Moltes de gràcies, Dani Capó. Per tant, haurem d'estar ben alerta i a veure quins són els avisos que decreten l'AEMET, que en principi bona part de la costa de les Illes Balears serà de color taronja a causa d'aquesta borrasca que, com acaben de dir, serà Christine. Parlant, però, ara d'altres qüestions, perquè més d'11.000 persones a les Illes Balears, això segons la delegació del govern central a les Illes, es podran beneficiar del decret de regularització extraordinària de migrants. Maria Eugènia Quegles.
Es tracta del nombre de persones que en aquests moments es troben en situació de tràmit per arrelament sociolaboral. La xifra, però, podria ser superior. És el delegat del govern central, Alfonso Rodríguez.
Que estos procesos de regularización mejoran todo el sistema productivo, pero fundamentalmente, como les he dicho al principio, lo que mejoran son los derechos de las personas que ya están aquí viviendo con nosotros y mejora también la capacidad de las empresas para la propia contratación. Y luchamos contra la explotación laboral que se pueda producir en ocasiones.
L'executiu de Provenç critica que el govern espanyol ha aprovat la regularització sense consensuar el pla en les comunitats autònomes.
I PP, Vots i també Junts tomben el decret d'escut social al Congrés que inclou, recorda'm, la convalidació de l'augment de les pensions.
La dreta exigeix al govern d'Espanya que aprovi un decret específic només per pensions. És Miriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés.
Nosaltres hem deixat molt clar que sí a les pensions, no a les ocupacions. És el PSOE que ha d'explicar per què barrejar les dues coses.
Els partits de l'executiu acusen els populars d'haver pres 50 euros de mitjana a les pensions del mes que ve.
I Servei Ferroviaris de Mallorca respon a l'anunci d'aturades parcial dels treballadors per reclamar millores en la seguretat i convoca demà mateix el comitè d'empresa a una reunió.
És el mateix dia que el comitè d'empresa tenia programada precisament demà una trobada per avançar en la convocatòria de mobilitzacions. És Ricardo Mas, portaveu dels treballadors del Servei Ferroviaris de Mallorca.
En función de cómo se desarrolle esta reunión, en la cual nosotros tenemos esperanzas de que se concreten y materialicen compromisos para mejorar la gestión en seguridad diaria. Si no fuera así, seguiremos con la hoja de ruta que teníamos marcada.
El Consell de Ministres ha aprovat un pla de 20 milions d'euros per indemnitzar les víctimes dels accidents ferroviaris d'Adamut i també de Gelida.
De moment, el govern estatal abonarà de manera immediata 72.000 euros per víctima. Així ho ha explicat el ministre de Transports, Òscar Puente.
No se trata de poner precio al dolor, quiero que quede muy claro, eso es imposible. Se trata de garantizar que ninguna víctima ni ningún familiar tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación angustiosa, económica o de desamparo institucional.
Les companyies navilieres que operen a Menorca es mostren predisposades a col·laborar en la limitació d'accés de vehicles a l'illa.
Unes restriccions que començarien la propera temporada i que fa necessari que les navilieres hagin de compartir dades amb el Consell de Menorca per assolir aquest propòsit.
I en els esports, d'aquí a una hora, a l'estadi de Son Moix, el president del Reial Mallorca, Andy Colberg, presentarà els actes del desè aniversari de l'actual propietat del club. Toni Fuster, bon vespre.
Com anem? Bon vespre. Enmig del temporal esportiu pel qual passa l'entitat mallorquinista, la institució presenta ara un acte que forma part de la celebració dels 110 anys d'història de l'entitat. En ciclisme, tot preparat perquè demà arranqui la xale masculina amb el primer trofeu Palma Nova. Pendents, Toni, de la meteorologia que podria condicionar la carrera. I qui també està preparat és l'atleta Joan Pere Carbonell, que assumirà el repte de la World Marathon Challenger com a únic espanyol que realitzarà 7 maratons durant 7 dies i en 7 continents diferents. Un dels reptes solidari per donar visibilitat i recaptar fons per a la investigació de la ictiosi.
Fan dir els germans Tanner, però ni són germans ni nomen germans Tanner. De fet, aquest nom inventat és l'alter ego de Joan Carles Palau.
I dels germans Tanner tornen a la càrrega, presenten infinitament el seu nou disc. És el que fa 7 en 10 anys de trajectòria.
I dels germans Tanner són la proposta cultural d'aquest informatiu vespre, un informatiu que fa impossible amb Maria Eugènia Queigles, Laura Àries i Neu López a la redacció, mentre que Joan Jiménez és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 7 minuts de les 7. Ho han dit en començar, el servei d'emergències han aconseguit rescatar el cos de l'home de 65 anys que aquesta matinada ha mort a la cala de Sant Esteve, al municipi d'Es Castell, això després que un penyal s'amollàs d'un penya-segat i pegàs damunt casa seva. Ramira López, quina és la darrera hora d'aquesta tragèdia que també ha causat, recordem, que els habitants de 8 cases hagin hagut de ser desallotjats?
Bon vespre. El cos de l'home ha pogut ser alliberat de davall la roca al voltant de les 4 del capvespre. Ha estat aproximadament uns 20 minuts després quan ha arribat la policia forense per procedir a l'aixecament del cadàver. Les grans dimensions dels rocs, d'uns 5 metres de diàmetre i un pes aproximat de 7 tones, han dificultat les feines, que han durat diverses hores. Els bombers han hagut de fer talls a la roca i utilitzar maquinària hidràulica per alliberar el cos. Escoltem a Juanjo Frank, cap de bombers.
Ha estat una estona llarga, però feien la neteja de tots els escombros que estan darrere d'aquesta persona, han pogut en aquests moments alliberar aquesta persona. Hi havia unes vigues, han pogut treure aquestes vigues, han pogut decantar el des i han pogut accedir a poder treure les cames.
A més, com comentàveu, s'ha desallotjat per seguretat 8 immobles de la zona. Els veïns hi han pogut accedir per torns i acompanyats de la Guàrdia Civil per agafar els efectes personals imprescindibles. L'Ajuntament ha posat a la seva disposició recursos d'allotjament fins que no puguin tornar a casa seva. Lluís Camps es va a la d'Es Castell.
Per seguretat han decidit que els pròxims dies no podran anar-hi, per tant, evacuaran, tenen familiars, si no, l'Ajuntament facilitaria qualsevol tipus d'hospedatge.
Pel que fa a la dona que es trobava al mateix dormitori en el moment que ha caigut el penyal, ens informen que es troba bé, però continuaran observació urgències, almenys fins demà.
Moltes de gràcies a Ramiro López per aquesta darrera hora d'aquest tràgic succeït que ha corregut a Es Castell, en concret a la Cala de Sant Esteve. Precisament un esdeveniment que, segons els bombers de Menorca, asseguren que té relació, que les causes podrien apuntar al fet de les grans plogudes que ha hagut aquest darrer dia que haurien provocat que aquest penyal s'amollàs. Precisament demà la borrasca Josep experimenta una evolució. És una depressió secundària que arriba amb intensitat a les illes i que de nom es diu Cristín. L'AMET activa la vista taronja Eivissa-Formentera a la Serra de Tramuntana i també al sud i al llevant de Mallorca per les fortes ventades i també per la mala mà. També s'activa l'avís groc a la resta de l'arxipèlag.
A Eivissa i Formentera s'esperen ràfegues de vent de 90 km per hora i onades que poden arribar als 6 metres d'altura. Molta atenció a la Serra de Tramuntana i al sud de Mallorca perquè les bufades també podran arribar en aquesta velocitat, 90 km per hora. Si ens desplaçam fins al llevant mallorquí, hi ha una alerta taronja per onades que poden arribar als 4 metres i per ratxes de vent de fins a 75 km per hora.
Pel que fa a la situació a Menorca, l'avís es rebaixa fins a nivell groc. El vent hi bufarà fins a 60 km per hora i les onades, però, també arribaran a fer 4 metres.
Protecció Civil demana precaució davant el risc de despreniment de roques i arbres. Insten a no fer esports nàutics ni anar per penya-segats ni punts del litoral afectats per l'onatge. També demanen moderar la velocitat a les carreteres properes a vessants i mantenir la distància amb edificis que es trobin en mal estat.
Aquesta és la previsió per a demà, però avui la vista taronja i el mal temps amb fortes ventades i onatge ha obligat a cancel·lar les connexions marítimes entre Eivissa i Formentera. Dani Manau.
Des d'Eivissa s'ha suspès tota l'operativa des de les 3 de la tarda. Les navilieres han cancel·lat tots els ferris cap a Formentera amb un total de 15 trajectes anul·lats. Daniel Paredes viu a Formentera, però treballa a Eivissa i avui no podrà tornar a casa.
Bueno, pues como no sabía nada yo de esto, pues bueno, pero más o menos me imaginaba, ¿no? Pero normalmente lo cancelan sobre las 6:30, 7:00, pero ahora dice que han cancelado a las 2:30 de la tarde. Y pues nada, ya me buscaré la vida aquí como sea. Bueno, iré a ver alguna pensión, algo.
En sentit contrari, és a dir, des de Formentera cap a Eivissa, la darrera embarcació ha partit a les 5 de la tarda. Xico Mayans és un formenterer que viu a Eivissa i ha pogut agafar aquest darrer viatge.
Bé, mogut, hi havia xupoi, hi havia maruell, hi havia vent de llebeig, que és pitjor per anar a Formentera. Per venir cap a Eivissa és més de popa, però la veritat és que feia molt de mal temps, sí.
La resta de trajectes de Formentera a Eivissa han estat cancel·lats. L'operativa de dimecres tornarà a estar condicionada pel mal temps.
Per cert, mal temps, com d'ara Dani Manau, que demà arriba arreu de les Balears i també a Eivissa, i és per aquest motiu que el Consell d'Eivissa ha reforçat el servei de bombers a causa de l'activació d'aquesta vista taronja per fenòmens meteorològics adversos. El Consell ha explicat que el servei té un dispositiu especial format per un total de 25 bombers que estaran actius demà mentre duri tota aquesta avís i estaran preparats per atendre possibles intervencions que puguin o que pugui provocar el mal temps. Parlem ara de migració, perquè més d'11.000 persones arreu de les Illes Balears, segons els primers càlculs de la delegació del govern central a les Illes, es podran beneficiar del decret de regularització extraordinària de migrants que avui ha anunciat l'executiu de Pedro Sánchez. Allò que volen saber és, però, els detalls d'aquesta mesura. Com s'ha calculat aquesta xifra, Maria Eugènia Quegles?
Idò, es tracta del nombre de persones que a les Balears en aquests moments es troben en situació de tràmit per arrelament sociolaboral. En concret, són 10.800 persones. Per tant, la xifra final serà superior perquè el decret preveu que s'hi puguin acollir totes aquelles persones que a través de diferents mitjans puguin demostrar que es troben en territori de l'estat espanyol durant un mínim de 5 mesos i que sigui això abans del 31 de desembre d'aquest passat 2025. Segons el delegat del govern central, Alfonso Rodríguez, la regularització extraordinària dona drets laborals a persones que ja viuen a les Balears i a la vegada també els exigeix obligacions tributàries. A més, però, dota de seguretat jurídica als empresaris que els contractin.
Estos procesos de regularización mejoran todo el sistema productivo, pero fundamentalmente, como les he dicho al principio, lo que mejoran son los derechos de las personas que ya están aquí viviendo con nosotros y mejora también la capacidad de las empresas para la propia contratación. Y luchamos contra la explotación laboral que se pueda producir en ocasiones.
Rodríguez ha negat que la regularització extraordinària pugui implicar un efecte crida de migrants cap a les Balears perquè està dirigida exclusivament a persones que ja viuen a l'arxipèlag.
Ganan los trabajadores y trabajadoras en derechos y también en obligaciones, ganan las empresas en seguridad jurídica y se lucha contra la economía sumergida y contra la explotación laboral. Por lo tanto, es una medida que nos beneficia a todos.
I el govern de Margà Proens ha criticat que l'executiu espanyol hagi aprovat la regularització extraordinària de migrants sense haver consensuat abans aquest pla amb les comunitats autònomes. A més, lamenta que hi ha una desinformació, segons assegura Total, per part de la delegació del govern espanyol a les Illes Balears.
Tot i això, el director general d'Immigració, Manuel Pavón, ha dit que entén que estén la mà al delegat del govern espanyol a les Balears per treballar de manera conjunta aquesta qüestió migratòria.
Dar papeles no garantiza la integración. La integración no se decreta. Se construye con empleo estable, con acceso a la vivienda digna, conocimiento del idioma, respeto a nuestras costumbres y a nuestras normas comunes.
Han dit que les Illes Balears seran més d'11.000 persones. Aquesta és la previsió inicial que es podran beneficiar d'aquesta mesura. Però, pel que fa a l'àmbit estatal, es creu o es pensa o es preveu que el decret de regularització de migrants podrà beneficiar fins a 500.000 de persones. És un decret llei pactat amb Podem que es tramitarà per via d'urgència i que no necessitarà passar pel Congrés. D'aquesta manera, el govern de Pedro Sánchez s'assegura la seva implantació.
Ara s'obre un tràmit administratiu fins que es publiqui en el BOE i es pugui començar a registrar les sol·licituds que serà en vista a l'abril. Un punt que pot ser clau en el procés i que requerirà de més dotació a les administracions per no col·lapsar. Ho assegura a IB3 Ràdio Jorge Serrano, coordinador de la iniciativa legislativa popular que ha estat l'origen del decret llei aprovat per la regularització d'estrangers.
Y ahora será cuestión de que le respondan lo antes posible. Y ahí nos la jugamos en que las administraciones públicas cuenten con los medios suficientes. Si no se dota a las administraciones públicas de medios extraordinarios para poder hacer efectiva esta regularización, las administraciones públicas van a colapsar.
La portavoz y ministra de Inclusión, Elma Sainz, ha destacat la eliminació de traves burocràtiques que n'allargaven massa el procés. Per exemple, els fills menors d'edat quedaran immediatament regularitzats juntament amb els seus pares i només en l'admissió a tràmit de sol·licitud de legalització la persona ja podrà començar a fer feina.
Que la pròpia admissió a tràmit de la sol·licitud permetirà al solicitante trabajar de manera provisional desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte de nuestro país. Esto beneficia al trabajador, a la trabajadora que gana derechos, pero también a las empresas que ganan seguridad jurídica.
I han cercat més reaccions a la mesura aprovada avui pel Consell de Ministres i Vox ha anunciat que recorrerà davant el Tribunal Suprem el reial decret que considera, assegura, una bogeria i també diu, afegeix, que és una barbaritat.
Vox diu que el PSOE necessita recórrer a la substitució del cens regularitzant immigrants i això suposarà, en la seva opinió, un atemptat a la identitat nacional. Ha criticat així que el govern estatal gasti els doblers dels espanyols a fomentar l'efecte crida. Per la seva part, el Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola demana habilitar els canals adequats per la regularització de migrants. Els bisbes també creuen que és un acte de justícia social i reconeixement de persones que contribueixen al desenvolupament del país. Luis Argüello és el portavoz de la Conferència Episcopal.
Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común. Ciertamente este decreto podría haberse firmado hace meses, como las organizaciones que hemos promovido la iniciativa legislativa popular dijimos en su momento, tanto en el Congreso de los Diputados como a la Administración. Es ahora, quizás porque hay un momento de oportunidad política que lo favorezca.
Ja se n'han avançat alguns detalls de com serà aquesta regularització, però volen saber també com serà la lletra petita d'aquest procés. És per això que hem parlat amb una advocada especialista en immigració perquè ens informi de com serà aquest procés a partir d'ara que se començaran a tramitar les sol·licituds. En primer lloc, la persona sol·licitant ha d'haver arribat a Espanya abans de dia 31 de desembre de l'any 2025 i acreditar un mínim de 5 mesos d'estada al territori espanyol. Valoraran ara els aspectes pràctics d'aquestes condicions. doncs?
Entre la documentació que haurà de portar qui ho sol·liciti hi ha l'empadronament, que és la prova però també es poden aportar informes mèdics, factures de comerços, vols comprats dins el territori espanyol i, sobretot, transferències de dobbers enviades al país d'origen. Carolina Quintada és l'advocada especialista en estrangeria.
Lo que hay que tener en cuenta es que no se puede presentar solo un documento. Se tienen que presentar la gran mayoría de documentos que tengamos, porque será una documentación que se evaluará o se calificará en su conjunto. Normalmente las personas extranjeras hacen envíos de dinero mensualmente. Entonces, cuando presentamos la prueba por envíos de dinero, tenemos 5, 6, 7, 8, incluso años de envíos de dinero. Por lo tanto, es una prueba bastante fehaciente de que esa persona permaneció en territorio español.
Quintana troba que la gran novetat d'aquesta regularització és que una vegada fet el tràmit i una vegada admès, la persona sol·licitant ja tindrà autorització per iniciar l'activitat laboral.
En las dos regularizaciones anteriores, tanto la de Zapatero como la de Aznar, esto no se había dado. Además, en esas dos sí te pedían la oferta laboral, pero en esta no te piden ni la oferta laboral y además te va a dar posibilidad de trabajar mediante se esté tramitando.
Una vegada que la resolució sigui favorable, es permetrà la residència i fer feina durant tot un any. Després d'aquest primer any, se'n podrà renovar el permís. Els requisits seran haver treballat 4 mesos i estar en situació d'alta a la Seguretat Social o haver treballat 9 mesos sense estar d'alta en aquell mateix moment.
I segons Quintana, aquesta advocada especialitzada en migracions, les Balears agrupen molta d'immigració irregular que fa feina en l'economia submergida i, com que és una comunitat autònoma amb una gran capacitat econòmica, el número de regularitzacions pensa serà alt i segurament passarà dels 11.000 tal i com ha afirmat avui mateix el govern de les Illes.
Seguramente estemos cerca. La Oficina de Extranjería de Baleares tramita y califica muchísimos expedientes. Creo que el año pasado, si no estoy mal con las cifras, se tramitaron 40.000 expedientes en Baleares. Por lo tanto, una cifra de 10.000, 11.000 no me parece descabellada.
Aquesta regularització comportarà un gran nombre de persones que a partir d'ara tindran la possibilitat de fer feina de manera legal a les Illes Balears. Tot això el mateix dia que han sabut que el mercat laboral a les Illes va superar el de 7.709 treballadors l'any passat fins a assolir les 614.000 persones ocupades. Això és prop d'un 3% més i d'aquesta manera marca així xifra rècord d'ocupació. Per contra, l'atur va baixar un 2,5% fins als 52.000 desocupats. Aquestes són dades de l'enquesta de població activa, la coneguda com l'EPA, publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística.
El darrer trimestre de l'any, la taxa d'atur es va situar en el 7,8%. És la més baixa en un quart trimestre des del 2007. Tot i les bones dades, els sindicats reclamen un canvi en el mercat laboral de les Illes, marcat encara, diuen, per l'estacionalitat i la mà d'obra poc qualificada. És Maria Àngels Aguiló, de Comissions Obreres, i Pedro Omar, d'UGT.
Aquesta suposada manca de mà d'obra o fuga de talent qualificat és una conseqüència directa de la falta d'aquest reconeixement i d'aquesta recompensa.
L'atur segueix en mínims, però és la comunitat on més puja respecte al darrer trimestre. Seguim apostant per transformar el model productiu per acabar en la concebuda estacionalitat i poder tenir ocupació estable tot l'any.
Molt més optimista s'ha mostrat la patronal PIMEM, que destaca els mesos consecutius de bonança en el mercat laboral amb manco d'atur i més creació de lloc de feina. Pel que fa a aquesta temporada baixa, la patronal alerta d'un empitjorament de resultats respecte a l'hivern passat, tot i que confia que la inèrcia econòmica positiva salvarà la situació.
7:23 del vespre, fem una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. El Consell de Mallorca commemora el Dia Escolar de la Pau i la No Violència al Centre Cultural La Misericòrdia.
Una jornada educativa adreçada als infants per promoure els valors de la pau, la convivència, el respecte i l'empatia.
Una iniciativa que aposta per l'educació amb valors com a base d'una societat més justa i solidària.
30 de gener, a les 11:30, a La Misericòrdia. Dia Escolar de la Pau i la No Violència.
Una iniciativa del Consell de Mallorca.
viejo.
El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i el sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans. El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Continuem parlant ara de decisions que es prenen des de Madrid però que tenen repercussions a les Illes Balears perquè Partit Popular, Vots i Junts han tombat el decret d'escut social al Congrés que inclou la convalidació de l'augment de les pensions. La dreta exigeix al govern d'Espanya que aprovi un decret específic només per a pensions. Els partits de l'executiu acusen el Populars d'haver pres 50 euros de mitjana a les pensions del mes que ve.
La votació s'ha decantat a la dreta per 178 vots a 171. Han estat claus els 7 escons de Junts. La seva portaveu, Miriam Nogueras, ha anunciat al faristol que votarien en contra de la convalidació del decret òmnibus per barrejar l'augment de les pensions amb altres qüestions.
Un reial decret que inclou dos temes que no tenen res a veure. Si votes sí, s'aprova tot. Si votes no, cau tot. I què diem nosaltres? Pensions? Sí. Ocupacions? No.
Executada la derrota de l'executiu en els passadissos del Congrés, només n'han volgut parlar dos membres del govern, el socialista Félix Bolaños i la vicepresidenta i líder de Sumar, Yolanda Díaz. Tots dos culpen de tot el PP.
Hoy es el día de recordar a aquellos que han tumbado que se incrementen las pensiones. 13 millones de pensionistas hoy han sido dañados, perjudicados por los grupos de la derecha.
Que hoy el Partido Popular les ha quitado 50 euros, 50 euros que hoy ya estaban percibiendo en su pensión.
El president del govern, Pedro Sánchez, no ha contestat les preguntes dels periodistes en sortida de la votació, però minuts després ha penjat un vídeo a Instagram.
Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas.
El PP nega aquest extrem. La portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz, llança aquest missatge de tranquil·litat als pensionistes.
A todos los pensionistas, que estén tranquilos. Esto no va a hacer que decaiga la revalorización. Lo que va a hacer es que el gobierno tenga que traer aquí un decreto limpio, que es lo que le llevamos exigiendo durante mucho tiempo los grupos parlamentarios al gobierno.
La Moncloa, de moment, no confirma que presenti un nou decret exclusivament amb la revalorització de les pensions, però tothom ho dona per fet.
Aquí a les Illes Balears, Servei Ferroviaris de Mallorca respon a l'anunci d'aturades parcial dels treballadors per reclamar, volíem dir, millores en la seguretat i convoca el comitè d'empresa a una reunió demà a les 10 del matí per obrir una via de diàleg. Laura Àries.
El comitè d'empresa tenia programada precisament demà una trobada per avançar en la convocatòria de mobilitzacions i ara han estat citats per l'empresa pública. El comitè assegura que hi acudirà amb esperit constructiu però amb fermesa davant les seves demandes i aleguen que la seguretat no és negociable. Estan disposats a variar el seu full de ruta sempre que la trobada serveixi per donar resposta real a les reivindicacions de la plantilla, com ha explicat a IB3 Ràdio Ricardo Mas, president del comitè.
Una hoja de ruta, pero cambiaremos el paso porque es prioritario y entendemos que es positivo. Postergaremos el hecho de calendarizar los paros, de darle forma y de registrar la papeleta en trabajo, sobre todo en función de cómo se desarrolle esta reunión, en la cual nosotros tenemos esperanzas de que se concreten y materialicen compromisos para mejorar la gestión en seguridad diaria. Si no fuera así, seguiremos con la hoja de ruta que teníamos marcada.
Paraules de Ricardo Mas, president dels treballadors de Servei Ferroviaris de Mallorca, del comitè d'empresa. Per tant, haurem d'estar ben pendents de quin sigui el resultat d'aquesta trobada de demà. Però, mentrestant, han volgut demanar també als usuaris del tren a Mallorca que en pensen d'aquestes reivindicacions.
En general, asseguren que tota precaució és poca, tot i que també manifesten que no se senten en perill quan pugen els vagons de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
Jo, com a usuari, no percep res que indiqui que falti seguretat. Suposo que ells ho sabran millor si se queixen d'ho sobre alguna cosa.
Sí, por lo menos nunca me falla. Jo voy hasta Manacor, hasta Inca, Petra, con el trabajo que tengo.
I a l'àmbit espanyol, el Consell de Ministres ha aprovat avui un pla de 20 milions d'euros per indemnitzar les víctimes dels accidents ferroviaris d'Adamut i també de Gelida.
Així ho ha anunciat el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha detallat que 10 milions seran ajudes a fons perdut per a les víctimes i uns altres 10 seran per als avançaments de les assegurances de responsabilitat civil. De moment, el govern estatal abonarà de manera immediata 72.000 euros per víctima a fons perdut. Aquesta quantitat se n'afegiran d'altres fins a arribar als 210.000 euros per damnificat. El ministre Puente ha explicat que es vol evitar que les víctimes tardin 10 anys a cobrar, tal com va passar a l'accident d'Angrois.
No se trata de poner precio al dolor, quiero que quede muy claro, eso es imposible. Se trata de garantizar que ninguna víctima ni ningún familiar tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación angustiosa, económica o de desamparo institucional.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7 i mitja, els bombers de Menorca han rescatat el cos de l'home de 65 anys que la matinada passada moria a la cala de Sant Esteve, a Es Castell, en amollar-se un penyal i pegar damunt casa seva.
Les grans dimensions del roc, d'uns 5 metres de diàmetre i un pes aproximat de 7 tones, han dificultat les feines que han durat diverses hores. És Juanjo Franc, cap dels bombers.
Ha estat una estona llarga, però feien la neteja de tots els escombros que estan darrere d'aquesta persona, han pogut en aquests moments alliberar aquesta persona. Hi havia unes vigues, han pogut treure aquestes vigues, han pogut decantar el des i han pogut accedir a poder treure les cames.
La dona de la víctima continua ingressada al Mateu Orfila i previsiblement en sortirà demà. Els residents de 8 habitatges més continuen desallotjats.
I l'AEMET activa per demà la Vista Taronja, Eivissa, Formentera, la Serra de Tramuntana i el sud i llevant de Mallorca per fortes ventades i també onatge. Mentrestant, avui es mantenen actius també avisos taronges a Eivissa, Formentera, al sud i al llevant de Mallorca per onades que poden arribar fins als 4 metres d'altura.
Demà a Eivissa, Formentera, la Serra de Tramuntana i el sud de Mallorca s'esperen en ràfegues de vent de fins a 90 km per hora i onades que poden arribar als 6 metres d'altura. A Menorca també avís groc per ventades a 60 km per hora. Protecció Civil demana precaució davant el risc de despreniments de roques i arbres.
I més d'11.000 persones a les Illes Balears, segons la delegació del Govern Central, es podran beneficiar del decret de regularització extraordinària de migrants.
Es tracta del nombre de persones que en aquests moments es troben en situació de tràmit per arrelament sociolaboral. La xifra, però, podria ser superior. És el delegat del Govern Central, Alfonso Rodríguez.
Que estos procesos de regularización mejoran todo el sistema productivo, pero fundamentalmente, como les he dicho al principio, lo que mejoran son los derechos de las personas que ya están aquí viviendo con nosotros y mejora también la capacidad de las empresas para la propia contratación. Y luchamos contra la explotación laboral que se pueda producir en ocasiones.
L'executiu de Provence critica que el govern espanyol ha aprovat la regularització sense consensuar el pla en les comunitats autònomes.
I PP, Vots i també Junts tomben el decret d'escut social al Congrés que inclou la convalidació de l'augment de les pensions.
La dreta exigeix al govern d'Espanya que aprovi un decret específic només per pensions. És Miriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés.
Nosaltres hem deixat molt clar que sí a les pensions, no a les ocupacions. És el PSOE que ha d'explicar per què barrejar les dues coses.
Els partits de l'executiu acusen els populars d'haver pres 50 euros de mitjana a les pensions del mes que ve.
I el Consell de Ministres ha aprovat un pla de 20 milions d'euros per indemnitzar les víctimes dels accidents d'Adamut i també el de Gelida.
De moment, el govern estatal abonarà de manera immediata 72.000 euros per víctima. Així ho explica el ministre de Transports, Òscar Puente.
No se trata de poner precio al dolor, quiero que quede muy claro, eso es imposible. Se trata de garantizar que ninguna víctima ni ningún familiar tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación angustiosa, económica o de desamparo institucional.
I les companyies navilieres que operen a Menorca es mostren predisposades a col·laborar en les limitacions d'accessos de vehicles a l'illa.
Unes restriccions que començarien la propera temporada i que fa necessari que les navilieres hagin de compartir dades amb el Consell de Menorca per assolir aquest propòsit.
Gairebé són les 7 i 34 minuts. Arriben ara els esports.
Informatiu Vespre. Esports. Toni Fuster.
Els esports, just en aquesta hora, quan són les 7:34, gairebé 35, a l'estadi de Son Moix, el president del Reial Mallorca, Andy Colberg, presenta els actes del desaniversari de l'actual propietat del club. Toni Fuster, ara estan en allò que se'n diu els prolegòmens,
sí,
d'aquesta funció,
bon
per dir-ho de qualque manera.
Així és, i enmig de la tempesta esportiva, Toni, la institució presenta un acte que forma part de la celebració dels 110 anys d'història de l'entitat. Anem fins a l'estadi de Son Moix, on hi ha el nostre company d'Ivetra, José Peña, que mos conta a veure què està passant. Bon vespre.
Bon vespre, Toni. Ara mateix ja pràcticament tots els convidats en aquesta sala de tramuntana de l'estadi de Son Moix estan esperant que comenci la roda de discursos, on, òbviament, la veu que tothom vol escoltar és la de l'actual president de Reial Mallorca, Andy Colbert. Com molt bé heu comentat, avui és una festa per recordar i celebrar els 10 anys de l'arribada de l'empresari americà aquí a l'illa, on han acompanyat per part de l'actual plantilla del Reial Mallorca els 5 capitans, a més del cos tècnic comandat per Jagoba Arrasate i Víctor Alquiza. Just ara mateix, Toni, comença la roda de discursos presentada en aquest acte per la nostra companya Melissa Arriaga. En acabar, mirarem de poder xerrar també amb el cap de negoci del club, amb Alfonso Díaz, on ho volem repassar absolutament tot, des de la presència actualment de l'equip a la zona de descens, fins i tot a l'entrevista que va donar en el dia d'ahir Dani Rodríguez. Demà, al Temps d'Esports, esperant poder-vos oferir tota la informació i els millors totals d'aquest acte de celebració dels 10 anys de la propietat americana aquí.
Així és, moltíssimes gràcies, José Peña. Fa un minut, en aquests actes protocolaris, algun dels convidats, com l'expresident Monti Galmès, que ha assistit, creu que la propietat ha fet una molt bona feina fins ara.
Bona feina. I que en aquest moment puguem tenir un poquet de dificultats, estiguem un poquet apurats, per això passen sense futbol sempre. I hem d'estar animats i hem d'estar més junts que mai i hem de pensar en positiu.
I a més de l'ex-president del Mallorca, també hem pogut parlar amb l'ex-futbolista de l'equip mallorquinista, Paquete Higuera, que ha parlat així de l'equip.
Bueno, pues el equipo lo que tiene que hacer es confiar en ellos, saber bien a lo que quieren jugar y saber lo que hacen, y no cabe duda de confiar en ellos y tener esa confianza, y sobre todo aquí en nuestro campo, que es donde tienen que sacar los partidos adelante. El grupo, el vestuario tiene que estar unido. Si el vestuario no está unido y está con el entrenador y con el cuerpo técnico, es más complicado, pero...
I a la mala situació esportiva del Mallorca s'afegeixen, com ha dit fa un instant el nostre company José Peña, les paraules de Dani Rodríguez ahir vespre després de 4 mesos de silenci. Tot just després que els vermells entrassin en zona de descens en l'empat del Getafe. Dani parlava per primera vegada després de la seva sortida del club i ho va fer a una entrevista al programa nacional El Partidazo de la Cope després del debut diumenge amb el seu nou equip al Leganés. Dani donava la seva versió sobre el viscut el darrer mesos al Mallorca i, entre altres coses, assegurava que no va ser el fet que jugat Jan Virgili contra el Real Madrid el motiu que el va fer carregar contra l'entrenador Jagoba Arrasate.
Yo quise aclarar una mala interpretación de lo que yo quería decir, porque yo en su momento pues me equivoco, me dejo llevar por las emociones. Yo quería decir otra cosa, de más grupal, un problema que viene de ahí mucho más lejos, no por no jugar, ni porque jugar allá, ni nada. Yo no tengo, vamos, ningún problema con ningún compañero, ni muchísimo menos, ni me voy a meter si mete a uno o a otro, nunca jamás en mi vida lo he hecho. Y se malinterpretó por un error mío.
Dani Rodríguez continua considerant el càstig excessiu, tot i reconèixer que es va equivocar.
Tienes que ser consciente que no has matado a nadie. Al final yo publico un tuit por un calentón, pero yo no maté a nadie. Ni aposté, ni me dopé, ni yo qué sé, ni insulté a nadie, ni falté el respeto a nadie, ni nada. Y parece que yo había matado a alguien, ¿sabes? y tienes que ser consciente de que cuando te equivocas, pues te equivocas, que no, pero tampoco has matado a nadie. Y cuando te va bien, que tampoco eres el rey del mambo.
I demà tenim Champions en la disputa de la darrera jornada de la fase Lliga. Pel que fa als equips espanyols, tan sols el Villarreal no juga res a la jornada unificada, que es disputarà a les 9 del vespre. El Groguet visitaran el Leverkusen. Qui apura la seva opció d'entrar al top 8 en l'Atleti de Madrid, que rebrà el Metropolitano, el conjunt noruec del Bodø Glimt. El Barça també juga a entrar al top 8 i també haurà d'esperar altre resultat per poder accedir directament a 8. Davant hi serà el Copenhagen danès. Sentim el jugador blaugrana, Dani Olmo.
Ho afrontem amb les mateixes ganes. Sabem que estem classificats, però volem ser els 8 primers i això passa per guanyar. Al final som un equip que arriba molt a porteria, tindrem moltes ocasions. Com he dit abans, l'objectiu és guanyar i després marcar tots els gols possibles, totalment, però primer de tot és guanyar i els altres partits ens donen totalment igual.
El Real Madrid sense Rüdiger ni Trent ja s'ha elit boa per jugar contra el Benfica de José Mourinho, mentre que l'Atlètic Club de Bilbao rebrà l'Sporting de Portugal. El bàsquet depenen d'ell mateixos per classificar-se per a la següent ronda. I a banda de la Champions, l'equip juvenil de Mallorca jugarà aquest dimecres a les 4 del capvespre al 8è de final de la Copa del Rei contra el Real Madrid a Valdebebas. En ciclisme, demà arrencarà la xale masculina per les carreteres de Mallorca i ho faran 5 trofeus. El primer en sortida i arribada, Palma Nova. La novetat aquesta edició, el de Crono per equips. Sentim un dels ciclistes balears que hi participen. És el mallorquí de la selecció espanyola, Fran Bennassa.
Sempre és il·lusionant fer una crono per equips. És un poc més complicat, no? Al final correm amb la selecció nacional i no, al final no és un equip que ens hem juntat tots. Però, bueno, és algo il·lusionant, algo nou, i bueno, també em fa molta il·lusió el que ve a ser la darrera etapa, ser l'Espacell Marítim, que sempre és algo guapo que va allà, que sé que hem vist sempre de petits.
Haurem d'estar pendent de la meteorologia que podria condicionar la carrera. Com sentien, la challenge acabarà diumenge amb el trofeu Passeig Marítim de Palma. I l'atleta Joan Pere Carbonell prendrà part al World Marathon Challenge 2026 per donar visibilitat i recaptar fons per a la investigació de la ictiosi. Joan Pere, l'únic corredor espanyol que participarà a una prova que consistirà a realitzar 7 maratons durant 7 dies i en 7 continents diferents. Aquest dimecres parteix cap a aquesta aventura. Ho ha contat el programa Esport 3 d'IB3 Ràdio.
Per dia 31 ja volar cap a Antàrtida. Allà sigui la primera. Després tornem a Cape Town, per seria la segona. D'allà anem a Austràlia, a Perth, per Dubai, Madrid, Fortaleza, a Brasil, i acabem la sèptima a Miami.
A més del cansament que suposarà el desplaçament d'un continent a l'altre, també es trobarà amb els canvis dràstics de temperatura.
I canvi de gelà, canvi d'horari, canvi de temperatura, perquè a l'Antàrtida estarem rosant els menys 20 graus, i en qüestió d'hores estarem corregint a Cape Town a més 30, o sigui que un bon tèrmic de 50 graus en qüestió de 8-10 hores.
Entre altres coses, per Joan Pere farà una il·lusió molt especial córrer a Madrid davant els seus seguidors.
Aquesta és l'actualitat esportiva. Idò, gràcies, Toni Fuster. Són les 7 i 42 minuts. Feim una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornem.
El Consell de Mallorca commemora el Dia Escolar de la Pau i la No Violència al Centre Cultural La Misericòrdia.
Una jornada educativa adreçada als infants per promoure els valors de la pau, la convivència, el respecte i l'empatia.
Una iniciativa que aposta per l'educació amb valors com a base d'una societat més justa i solidària.
30 de gener, a les 11:30 hores, a La Misericòrdia. Dia Escolar de la Pau i la No Violència.
Una iniciativa del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu Vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
trobat el cos d'una persona morta en aigües de la badia de Palma, molt a prop del moll comercial.
Ha estat aquest dimarts migdia quan agents de la Guàrdia Civil del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques l'han tret de l'aigua i l'han traslladat a l'Institut de Medicina Legal. Els agents fan feina amb la hipòtesi que es tractaria d'un migrant que hauria perdut la vida en intentar arribar a les costes de les illes.
Recordem que va ser la setmana passada que també ja es va trobar un cos d'una persona en aigües de prop de Cala Gua, de vora Cala Rajada, amb unes circumstàncies semblants. Per la mare d'una altra qüestió, perquè ha hagut una jornada Son Espases per donar a conèixer el model Barnahus, autoritats i professional de les illes. Es tracta això d'una nova passa, una nova eina per implementar aquest sistema que suposa un model integral d'atenció, protecció i també d'intervenció destinat a infants i adolescents que han estat víctimes de violència sexual o d'altres formes greus de maltractament.
La seva filosofia es basa en la centralització de l'atenció en un únic espai físic, coordinant els serveis socials de salut, de justícia i d'educació. L'objectiu és oferir una resposta unificada que redueixi el patiment de les víctimes. Save the Children és l'entitat encarregada de donar suport a la implementació del sistema a les Balears. Emili Ribas és la responsable del modern Barnahus en aquesta ONG.
És un entorn amigable que s'assembla a una casa on el nen o la nena va de manera relaxada. Perquè hem vist que si es relaxen, primer de tot, és molt millor per ell perquè no està patint, no? A més, és molt millor per seu procés de recuperació, pot obrir-se millor, no? I pot començar amb la seva recuperació i, a més, és millor per les proves judicials, no? Perquè si està més relaxat, podrà oferir un testimoni de major qualitat.
Es fan passes perquè aquest sistema s'implanti a les Illes Balears i que sigui present a cada illa. De fet, la Conselleria de Famílies ja ha fet saber que cerca a cada illa l'espai necessari perquè es pugui implementar el model Barnahus. A Eivissa, però, en aquest moment és l'illa on el procés d'implementació d'aquest sistema està més avançat. Parlem ara d'una altra qüestió, perquè 25 ovelles d'una guarda de 56 han mort o han hagut de ser sacrificades, tot això després d'un atac de tres cans. Aquesta vegada això ha succeït a una finca propera a la carretera que va de Manacor a Cales de Mallorca.
Els pagesos que es cuiden d'aquesta guarda expliquen que mai no havien tingut cap problema en cans, tot i que sí que saben que n'hi ha a finques d'esveïnat. Algunes de les ovelles que han sobreviscut necessiten cures veterinàries i ara el temor és que puguin reincidir. La policia local de Manacor s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. El coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, demana mesures contundents per part de l'administració.
Les multes per això han de ser molt més grosses, ha de quedar ben clar que el mal s'ha de pagar, perquè això és un altre, queda tot a l'aire, que val una ovella, no ho sabem. Val? Vull dir, ha de ser molt automàtic. Si això passa, el pagès ha de recuperar el que ha perdut tot d'una. No pot ser que esperim la bona voluntat del propietari, si surt, perquè moltes vegades si ja no estan identificats, el propietari no surt mai, eh?
Aquest que heu sentit era Joan Gaà, coordinador del sindicat Unió de Pagesos, i continuem parlant ara del món agrari, perquè aquest darrer dia se succeeixen les mobilitzacions d'aquest caire arreu de les Illes Balears. El dia triat serà aquest dijous i la crida neix de les organitzacions patronals i sindicats d'aquest sector arreu de l'Estat. A les Illes Balears, el primer a afegir-s'hi varen ser Asaja i Coac, que han quedat a les 10 al restaurant El Cruser d'Ariany, Ses Torres, volien dir, Ses Torres d'Ariany, a la carretera de Manacor. Avui ho fa un Unió de Pagesos i APAEMA a Mallorca i bona part del sector agrari menorquí.
Són Agrame, FACME, Unió de Pagesos de Menorca i Cooperatives Agricoalimentàries de Balears. El lloc de concentració, el recinte firal d'Es Mercadal, a les 12:30. La secretària general d'Unió de Pagesos de Menorca, Margalida Llambiàs, ha explicat a IB3 Ràdio que en el cas de la seva illa, directament l'acord amb Mercosur, no els farà molt de mal, si en canvi totes les exigències administratives de la PAC. Massa paperassa, diu. No obstant, Llambiàs ja té fe, amb el poder mobilitzador.
El que hem de fer és recolzar molts uns amb els altres i anar tots a una. És complicat aclarir-ho, però bueno, potser pot ser pressió i que retracin les normatives o que els abratin. Això ja és més cosa de tipus de polítics i de Brussel·les i altres cosetes.
Unió de Pagesos i APAEMA, l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca, ha optat per una tractorada que començarà a les 10 al pàrquing de Son Fusteret a Palma. Passarà simbòlicament per davant Agama i acabarà davant Merca Palma.
A l'àmbit espanyol, el Constitucional manté per unanimitat l'ordre de detenció estatal contra Carles Puigdemont i dos dels seus exconsellers. Es tracta d'Antoni Comín i Lluís Puig. L'alt tribunal, en línia amb el criteri de la Fiscalia, ha rebutjat la sol·licitud cautelar plantejada per l'expresident que demanava aixecar l'ordre de detenció dins l'Estat mentre el Constitucional, volien dir, resol el recurs d'empara que va presentar contra la decisió del Suprem de no aplicar-li la llei d'amnistia.
El ple de l'alt tribunal manté per unanimitat aquesta ordre de detenció que impedeix a Carles Puigdemont entrar dins el territori espanyol sense risc a ser arrestat. També la manté per a dos dels exconsellers, Antoni Comín i Lluís Puig, que, com Puigdemont, resideixen fora de l'Estat per evitar així ser detinguts. El Constitucional no vol desautoritzar l'actuació del jutge Llarena del Suprem, que va decidir no aplicar a l'expresident català la llei d'amnistia aprovada pel Congrés. Per tant, l'ordre de detenció contra ells es mantindrà fins que l'acord de garanties decideixi sobre el recurs presentat pels polítics catalans.
I avui el Senat ha acollit una nova sessió de la Comissió d'Investigació per la Gestió de la Dana i per primera vegada hi ha intervingut una responsable política. En aquest cas ha estat la delegada del govern espanyol a València, Pilar Bernabé, que ha acusat el Partit Popular de sostreure i manipular, ha dit, una cridada de l'AEMET per donar a entendre que no havia cap avís de la situació meteorològica que ocasionaria les inundacions que finalment varen deixar 230 persones mortes.
El senador del PP, Luis Javier Santamaría, en un extens interrogatori ha acusat a Bernabé de ser la responsable d'un organisme que, com l'AEMET, no va avisar en temps i forma del mal temps i les conseqüències que podria provocar, una acusació que ha negat taxativament Bernabé.
La líder de la administración periférica del Estado en la Comunidad Valenciana no se entere de cuál es la primera necesidad de AEMET, que será reparar el radar con el que hace el seguimiento al fenómeno meteorológico adversos.
Pero, señor Santamaría,
esta es mi valoración.
Bueno, es su valoración y yo le tengo que responder, porque lo más importante es que la AEMET dio la información perfectamente en tiempo para que las autoridades competentes en materia de protección civil pudiera alertar a la población.
I vistiplau del govern central els nous dispositius telemàtics de seguiment d'agressors masclistes. Aquests nous dispositius es col·locaran al turmell de l'home que estarà totalment geolocalitzat a través del mòbil amb una targeta que no podrà extreure.
Queden enrere les polseres després de les errades en alguns dispositius de persones amb ordres d'allunyament que van permetre absoldre judicialment nombrosos agressors. El nou sistema és més fiable, segons el govern, i més difícil de manipular. També disposarà de més hores de bateria per donar més autonomia a les víctimes. El nou contracte s'ha signat per 71 milions d'euros, ampliables fins a 111 milions, per un termini de 3 anys, ampliable a 5. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
Incorporar todas las mejoras que van a permitir que el servicio sea mucho más eficaz y mucho más eficiente. Es evidente que la tecnología puede fallar, pero lo que no puede fallar es la respuesta de un gobierno responsable, y esta es la respuesta que damos.
I després de l'acord amb Mercosur, però molt relacionat amb aquesta qüestió, la Unió Europea i l'Índia han anunciat un acord històric de lliure comerç. Partint d'aquest acord, els exportadors europeus podran estalviar fins a 4.000 milions d'euros en aranzels. Això sí, i a diferència de l'acord amb Mercosur, que encara s'està tramitant i en aquest moment està paralitzat, deixa fora aquest acord amb l'Índia els sectors agrícoles sensibles com és el de l'arròs, el sucre i també la carn de boví.
El pacte arriba després de dues dècades de difícils negociacions i com a resposta a nous socis comercials fiables front a les tensions geopolítiques que obliguen a Brussel·les a rompre amb les seves tradicionals dependències com Rússia o la Xina i la necessitat de cercar alternatives als Estats Units i la seva guerra aranzelària.
La tensió continua als carrers de Minneapolis després de l'execució de dos civils a mans dels agents federals, encara que hi ha hagut un relleu al Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units.
El fins ara cap d'operacions Gregory Bovino ha estat destituït del seu càrrec i tornarà al seu antic lloc, a California, serà substituït per Tom Homan, que dirigirà l'ICE. Mentrestant, les protestes arreu del país no s'aturen. S'espera que Tom Homan agafi el control de l'operatiu per decisió del president Donald Trump després de setmanes de batudes massives contra migrants.
I l'Assemblea Nacional Francesa ha aprovat el projecte de llei per prohibir l'accés de les xarxes socials als menors de 15 anys i vetar el mòbil dels instituts.
L'objectiu és que la mesura pugui aplicar-se des del començament del pròxim curs escolar. L'executiu francès es basa en informes sanitaris que posen de manifest el mal psicològic que les xarxes socials poden causar en els menors.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Hem vist com és que cauen del cel gotes com diamants que molt suar un vent.
I la proposta cultural d'avui vespre té un nom, i aquest nom és els germans Tanner.
Dins la teva
hem de dir, però, que els German Tanner ni són germans ni nomen German Tanner. De fet, aquest nom és l'alter ego de Joan Carles Palou, i dels German Tanner tornen a la càrrega. Presenten infinitament el seu nou disc. És el setè que fa durant aquest període de trajectòria que ja fa 10 anys. Es tracta d'un treball molt ben produït, en col·laboracions com la de Jaume Tugores, Obvi El Fiol, però en què les lletres tornen a ser el bessó de la seva feina. Sandra Martínez.
Com dèiem, Joan Carles Palou és l'ànima del grup. Compositor i guitarrista del Primer Tercio, un grup de referència dels 80 a Mallorca, reconeix que seguir amb la música és gairebé una qüestió romàntica.
Dedicar temps a ser una gota d'aigua, un oceà, de tanta gent que fa coses, ja és una, vull dir, és com una cosa vocacional que el resultat és el que tu li vulguis donar, no?
Esther Mas i Pepo Granero conformen, juntament amb Palou, els germans Tanner, que han dedicat més d'un any i mig a la creació d'aquest disc. Una feina d'estudi que estrenaren fora de circuit en un concert a Sa Pobla i que ben aviat presentaran a mitja dotzena d'escenaris de Mallorca, potser fins i tot a la sala petita del Principal de Palma. Afirma Palou que amb això ja basta.
Hi ha una oferta il·limitada. Vull dir, el mateix cap de setmana no només has de competir en tots els grups que hi ha, que fan coses en set sales, perquè la gent diu que no hi ha sales, sí, hi ha bastant de llocs per tocar, no? I també en sa oferta televisiva que hi ha, no? Vull dir, si toques a Sa Pobla un dia que juga el Barça, estàs acabat.
Bimbolles de sabó fingien cor i perla.
Dèiem que la cura per les lletres és marca de la casa i trobam la influència dels autors anglosaxons, de Dylan, de Drake, de Bowie, però també adaptacions de poetes en llengua catalana. A Infinitament, per exemple, ens espera Josep Maria Llompart.
Pot ser en Joan Margarit, pot ser en Andreu Vidal d'aquí, pot ser Miquel Àngel Riera de Manacor, pot ser... en aquest disc precisament hi ha un poema d'en Josep Maria Llompart, volguem fer un homenatge en el centenari del seu naixement, no? Un poema que se diu Bimbolles de sabó, el van musicar.
Lluís Juncosa és l'encarregat d'il·lustrar aquest CD que ha editat Blau Produccions.
Els besos en els llavis.
Idò, d'una proposta teatral a una... de proposta musical, volien dir, una altra, disculpeu, que és, en aquest cas, teatral.
Hotel Sol i Playa, turista no se vaya, no. 90.000 piscines i un golf estret salines,
oh. Aquesta cançó que sentiu, Hotel et Sol i Playa, és de la lluritana Maria Jaume, i precisament la sentim perquè el turisme serà el tema central de la nova edició del Teatre de Barra, i ja en van 28 edicions que es posen en marxa aquest dijous a la zona de Blanquerna de Palma. En total seran 6 setmanes, 6 dijous en concret, d'ofertes teatral de proximitat amb el títol Souvenirs Teatrals Teatres de Barra.
Des d'ara i fins al 5 de març, la barriera es transformarà en un gran petit escenari on trobar propostes d'allò més variades, ho destacava el seu director, Javier Matesanz.
Hi ha gent nova que passa a formar part de la família Teatre de Barra, com en Pedro Mas, o en Richard Binton, un músic pianista amb molt de recorregut, que interpreta Piano Man, una de les peces que sorprendrà en aquesta edició, perquè és musical, cosa que fins ara doncs, pràcticament no havien fet mai, o puntualment.
El 7 de març al Teatre Mar i Terra es farà el lliurament dels premis d'aquesta edició, a la qual s'ha afegit, per cert, un nou establiment, Amagatall. Les entrades ja són a la venda al Mavi, epicentre tradicional de la iniciativa, i també a través del correu electrònic d'Òrbita Editorial.
Tengo dos opciones que se ramifican en millones. Una colección completa de malas...
I d'aquesta manera que sentiu sona 25 centilitros. És el nou llançament del grup mallorquí Go Cactus. Es tracta del tercer single del seu pròxim disc titulat Vidas Modelo, que sortirà en qüestió de dies pel mes de febrer.
I mentre arriba aquest nou disc, el trio mallorquí continua apostant pel garage rock ple d'ironia, recorrent fins a 16 escenaris nacionals. Ho explicava als micròfons d'IV3 Ràdio Pau Gual, veu i guitarra d'aquesta formació, els Go Cactus.
A Sevilla, a Ceuta, a Barcelona, i bé, i seguim així amb les ciutats, tocant per maig, crec, a Madrid, i també segurament per maig tocarem a Mallorca.
Però aquest és el calendari d'actuacions del Go Cactus que heu sentit per boca de Pau Gual, veu i guitarra d'aquesta formació. Aquest que sentim i amb el qual acaba aquest informatiu vespre és el tema 25 centilitres, volíem dir, que correspon al nou llançament d'aquest grup mallorquí i és en concret el tercer single del seu pròxim disc titulat Vidas Modelo. I d'on Vidas Modelo i amb 25 centilitres s'hauran fet les 8 en punt del vespre.
Contratos cerrados, miradas contenidas, bandejas con vasos. Y si el río suena casi siempre, agua lleva, diga usted qué opina. Pues el río, una mierda.
Són les 8 i això vol dir que és el moment de repassar el titular d'aquest dimarts, dia 27 de gener, en què la mort d'un home de 65 anys la matinada passada a la cala de Sant Esteve, en amollar-se un penyal i pegat damunt casa seva, ha centrat bona part de l'actualitat d'aquesta jornada.
Els bombers de Menorca han rescatat el cos passades les 4 de l'hora baixa. Les grans dimensions de la roca, d'uns 5 metres de diàmetre i un pes aproximat de 7 tones, han dificultat les feines que han durat diverses hores. És Juanjo Frank, cap dels bombers.
Ha estat una estona llarga, però feient la neteja de tots els escombros que estan al voltant d'aquesta persona, han pogut en aquests moments alliberar aquesta persona. Hi havia unes vigues, han pogut treure aquestes vigues, han pogut decantar el des i han pogut accedir a poder treure les cames.
La dona de la víctima continua ingressada al mateix orfila, però previsiblement en sortirà demà de l'hospital. Els residents de 8 habitatges més continuen desallotjats. Els bombers atribueixen a les pluges i a l'espessa vegetació el despreniment.
Un mal temps que continua, segons els avisos d'emergències i també l'AEMET, que recordem, mantenen en aquesta hora i també per a demà la vista taronja a totes les illes per fer front, o per forta ventada, volien dir, i també per onatge. Un avís que a Menorca passarà a ser groc a les 10 del matí per ventades a 60 km per hora.
A Eivissa, Formentera, la Serra de Tramuntana i el sud de Mallorca s'esperen ràfegues de vent de fins a 90 km per hora i onades que poden arribar als 6 metres d'altura. Per això Protecció Civil demana precaució davant el risc de despreniments de roques i arbres.
I més d'11.000 persones a les Illes Balears, segons la delegació del Govern Central, es podran beneficiar del decret de regularització extraordinària de persones migrants.
Es tracta del nombre de persones que en aquests moments es troben en situació de tràmit per arrelament sociolaboral. La xifra, però, podria ser superior. És el delegat del Govern Central, Alfonso Rodríguez.
Que estos procesos de regularización mejoran todo el sistema productivo, pero fundamentalmente, como les he dicho al principio, lo que mejoran son los derechos de las personas que ya están aquí viviendo con nosotros y mejora también la capacidad de las empresas para la propia contratación. Y luchamos contra la explotación laboral que se pueda producir en ocasiones.
L'executiu de Margalida Proens critica que el govern espanyol ha aprovat la regularització sense consensuar el pla en les comunitats autònomes.
I Partit Popular, Vots i Junts tomben el decret d'escut social al Congrés que inclou la convalidació de l'augment de les pensions.
La dreta exigeix al govern d'Espanya que aprovi un decret específic només per pensions. És Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés.
Nosaltres hem deixat molt clar que sí a les pensions, no a les ocupacions. És el PSOE que ha d'explicar per què barrejar les dues coses.
Els partits de l'executiu acusen els populars d'haver pres 50 euros de mitjana a les pensions del mes que ve.
Servei Ferroviaris de Mallorca respon a l'anunci d'aturades parcial dels treballadors per reclamar millores en la seguretat i convoca per demà mateix el comitè d'empresa a una reunió.
És el mateix dia que el comitè d'empresa tenia programada precisament demà una trobada per avançar en la convocatòria de mobilitzacions. És Ricardo Mas, que és el president dels treballadors de l'SFM.
En función de cómo se desarrolle esta reunión, en la cual nosotros tenemos esperanzas de que se concreten y materialicen compromisos para mejorar la gestión en seguridad diaria. Si no fuera así, seguiremos con la hoja de ruta que teníamos marcada.
I les companyies navilieres que operen a Menorca es mostren predisposades a col·laborar en la limitació d'accés de vehicles a l'illa.
Unes restriccions que començarien la propera temporada i que fan necessari que les navilieres hagin de compartir dades amb el Consell de Menorca per assolir aquest propòsit.
I la sanitat del País Basc admet haver administrat per errada vacunes caducades a més de 200 persones, la majoria nadons. El Servei BAT de Salut assegura que aquesta